La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Mensaje, tu celular tiene un mensaje.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona nit.
Jordi, què tal? Com estàs?
Molt bé, no tinc cap missatge.
No tens cap missatge?
No tinc cap missatge.
Però avui esbrinarem molts missatges. O no?
Jo, en aquest programa, tot passa de tot.
Sí.
Aquest podcast de Jungla de la Torre.
Passen
capítol,
moltes
capítol
coses.
11.
Capítol 11.
Capítol 11,
amb un nou convidat, en
amb
aquest
un
cas.
Avui toca convidat.
I un convidat sobre rodes.
Efectivament, sobre rodes.
Qui serà?
Serà Carlos Sainz?
Podria ser.
Serà Sito Pons?
També, podria ser.
Perico Alonso? Ai, perdó, Perico Delgado, Perico Alonso jugava a futbol com tu.
Estava pensant, home, sobre
sí,
rodes
no.
Però sobre la gespa.
Sobre la gespa.
Perico Delgado, el primer espanyol que va guanyar Tour, no?
No. M'equivoco. Va ser Federico Martín Bamontes.
Uh-huh.
I després Ocaña.
Hosti, estic fatal.
Va ser el tercer.
Estic fatal.
Va, deixem de divagar, perquè estem divagant
sí,
bastant.
Sí,
i anem
sí,
a presentar
sí.
el convidat d'avui. Que té nom d'alcalde.
Sí.
Té cognom d'alcalde.
Té cognom d'alcalde, sí.
De Batlle.
Ho serà, alcalde?
Ah, no ho sé.
Li preguntarem.
Li queda molta vida pel davant, eh?
Li podem preguntar, eh?
Doncs bé, és l'Àngel Batlle.
Ei, Àngel.
I tinc. Hola, Àngel, bon dia.
Bon dia.
Tinc aquí un currículum que em fa por de llegir-lo, eh? Perquè
resumeix,
és llarg.
Resumeix.
No, és que... Crec que
està resumit, de fet, ja.
A més, està resumit. Però impressiona bastant, eh?
Sí?
Sí.
Home, és un crac, eh? Ja fa anys que ens coneixem.
És un crac amb majúscules.
L'Àngel és un bon batlle.
És un bon batlle. Mira, l'Àngel és nascut a Torredembarra el 7 de febrer de l'any 1984. Per tant, és a la quinta de 84, de la quinta, per exemple, de Berta Castells.
Perdona.
Parlant sí, d'esportistes destacats torrencs.
A l'escola.
O Xavier Galimany, millor jugador d'escacs de Torredembarra. Vull dir que és una generació de 84 que fa por, eh?
Una cosa, si ell és del 84, entenc que és de la quinta del 84. Ho dic perquè ho has dit.
Entenc
que sí, no?
No ahir 85?
No, has dit... Va néixer el 84, per tant, és de la quinta del 84. I dic jo, home, del 82 no serà, si va néixer el 84.
Del 82 ets tu.
Això sí.
Tot i que les quintes...
Dos anys ens portem.
Les quintes, si jo me'n porto algun més.
Està millor que jo, eh? Jo tinc menys cabell.
Bastant millor està. És més, és molt alt.
Sí que és alt, sí.
Molt alt. Quan va néixer, Sánchez?
Un 90.
O sigui que hagués pogut anar pel bàsquet. Per l'handbol.
La bicicleta també va bé ser alt.
Va bé ser alt per la bicicleta?
Bueno, hi ha de tot, eh?
Segons
les
no?
disciplines, però amb el trial, que és el que he fet sempre, doncs no anava malament.
Perquè amb motos, per exemple, la moto de velocitat sí que diuen de ser petit i passar poc.
Petitonet, sí.
Va moto. Millor per l'hora de córrer, a l'hora doncs, de... Suposo, l'aerodinàmica i de que peses menys, també. Corres
sí,
més
sí,
perquè
sí.
peses menys.
I tant.
Molt bé. Va, anem a veure aquest currículum.
Va, som-hi.
Currículum, va. Ha sigut campió en diverses ocasions de Tarragona, Catalunya, dels Països Catalans, d'Autonomia Catalana, d'Aragó, Balears i 4 vegades subcampió d'Espanya i del top i ha sigut top 10 mundial. Si no en tenim gaire de tops 10 d'aquest programa.
Tot això és diverses vegades.
Diverses vegades, a més.
Tot això és diverses vegades. És la part més resumida, no?
Però no s'ha acabat aquí, perquè ha sigut 12 vegades, 12, campió de Catalunya i 3 en categoria èlit. 5 vegades campió d'Espanya, 11 vegades campió del món per equips, campió de la Copa Espanya del 2013 al 2015, tercer d'Europa i del món d'élite també el 2015, campió d'Espanya Màster 30, això és ja quan començava a ser una mica més veterà.
Ja hem deixat l'élite, ara ja estem a Màster 30.
I campió de Catalunya Màster 30 al 2022. Vull dir que... Déu-n'hi-do, ja és resumit això, eh?
Sí, com bé has dit, sobretot la primera part, no? Els campionats més inferiors, Tarragona o autonòmics, no conto ni quantes vegades, perquè potser n'hi ha entre 10 i 20 de cada un, no? I llavors n'hi ha molts, i tant.
És un campió.
És un campió. Doncs anem, anem al començament. Com comences en el món del bike trial? Perquè vas començar molt petit, recordo.
Sí, 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 molt petit. No sé si tenia els 5 anys, jo crec que encara no els tenia. Bueno, vaig començar doncs al pati de casa o al carrer de casa amb una bici de passeig, una BH d'aquelles amb rodes bastant petites encara.
Una mítica BH, eh?
Sí, sí, molt mític.
Jo tenia la BH California.
Pues... Jo tinc la Torrot.
La Torrot,
la Torrot era, era l'altra.
Tenia Torrot,
la BH i la Torrot. Sí, 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 sí. Sí.
Jo la primera aquesta encara no era ni tipus BMX, eh? Era més de passeig. O sigui, imagineu-vos.
Però comences perquè a la teva família hi havia algú que practicava el bike trial o
no? No, mon no. Pare feia trial amb moto, una mica com aficionat, no? Era una, també l'època del Jordi Terrés, quan començava a sonar molt, que va ser una època molt bona per aquest esport, sobretot aquí a Catalunya. I bueno, el trial sempre ha sigut un esport molt català, no? El trial en bicicleta és nascut a Catalunya. Va néixer a mans de Pere Pi, que treballava a Montesa, la fàbrica Montesa, i ha sigut, va ser un campió de motocross i campió de trial. I com els nens no hi havia motos petites, doncs va dir una cosa sense motor, que amb una bicicleta una mica adaptada, i perquè ho pogués fer és un fill, no? I a partir
d'aquí... Això quina època era, quan va començar el
trial? 70.
No fa tant.
70. No fa sí, tant. Relativament jove. Mm-hmm. I a partir d'aquí doncs vam veure que, ostres, amb allò es podia fer una mica la imitació del trial en moto, i a partir d'aquí doncs va anar evolucionant fins al dia d'ara, que ha evolucionat moltíssim, una barbaritat, tant l'esport, tant en moto com en bici, com els materials, com els entrenaments, els pilotatges, les tècniques, tot, tot, tot.
Comences amb 5 anys?
Sí, començo amb 5 anyets i una mica això, perquè mon pare feia trial en moto, també veiem molt el Jordi Terrés a la televisió, als trials indoor de llavors i això, i era bueno, no una obsessió, però m'encantava, no? I jo sortia al carrer i volia fer el que feia en ells, i em posava petits pals allà al carrer per poder passar, imagina't, no? Amb 4 anyets, i pujar i baixar a Obrera, i a partir d'aquí doncs van veure que amb uns pares que, ostres, pues bueno, comprem-li una bici trial, vaig tindre la primera bicicleta trial, i doncs ja per tota la vida ja.
I clar,
va començar
i
tot.
I clar, passes de fer-ho al carrer a competir. Com comences a entrenar una mica seriosament?
Bé, abans no hi havia escoles com ara, de ciclisme, no? O sigui, ara hi ha la gran sort que hi ha escoles de ciclisme, qui vol fer qualsevol disciplina, doncs pot buscar una mica i hi ha escoles de ciclisme. Jo quan era petit no hi havia res d'això. Sí que doncs es va fer Lot Pi, mític també, va fer un curset o dos, i vam anar a un curset o dos que feia a prop de Terrassa i per allà, però era un curset d'un cap de setmana, res més, no? I llavors doncs hi havia un calendari de trial 5, que es deia abans, i hi havia curses, i aquí a Tarragona doncs hi havia bastantes, s'hi feien curses, i me'n recordo el primer trofeu que tinc és del 90, de 1990.
Sis anyets,
de Sant Pere i Sant Pau, i que vaig fer, doncs ja vaig fer pòdium, i doncs ja hi havia un provincial, aquí a Tarragona es movia bastant, hi havia l'Albert Cabestany, campió de trial en moto, hi havia molta gent a la Selva del Camp, els Mariner, ostres, me'n recordo un altre noi que també fa poc me'l vaig trobar, i doncs va fer molta gràcia. Però aquí a Tarragona es movia bastant aquella època, no? Els 90 sobretot, amb el trial scene. Després, una mica més endavant, l'Albert Cabestany va passar la moto i tothom va desaparèixer bastant, em vaig quedar molt sol a meitat dels 90, i totalment sol, i sense escoles ni res, i bueno, doncs anar entrenant sol. La sort que teníem doncs a Torredembarra, que teníem el Roquer, i per fer trial en bicicleta doncs era un espai
si entrenaves al Roquer
que no s'acabava mai, correcte.
A veure si el Roquer va acabar a caure, va ser
culpa,
va ser l'Àngel allà amb la bici.
Home, doncs,
aquí trarem una primícia.
Potser sí que va influir, no?
Sí, no?
Ara es compleix amb 25 anys de tot el...
No, port.
Del tema, doncs... No, 90, el Camp Gros va caure el 98. Mm. El 25 anys de Pedra de Toc, del col·lectiu Pedra de Toc, que, per cert, al Torredembarra Actualitat d'aquest mes de maig podeu llegir el primer capítol que dedica Carles Marquès de la seva secció Conadells a la Pedra de Toc. Entrevista un tal Jordi Salvat, també. Parla amb un tal Jordi Salvat, no sé si sona d'alguna cosa.
És d'aquí, no?
És d'aquí, de Torredembarra, de Cal Ratxet. Doncs això, i clar, va ser, quan comença la Pedra de Toc, comença sobretot amb el tema del Roquer, que s'havia quedat, doncs, el no arribar a l'aigua, el fes al port, doncs que va començar a patir la roca, i a Pedra de Toc, el 97, avisava que podia caure el capgròs, i a principis del 98 va caure. Bueno, Àngel, corries per allà en aquella...
Bueno, ja feia anys que corríem, eh? De fet, tenim bastantes fotos i la primera cursa que vam organitzar a Torredembarra, amb uns pares, amb ajuda de llavors amb la Unió Ciclista, el Roquer encara sense el port.
Encara hi havia aigua.
Encara hi havia aigua baix. I doncs vam viure molt tot el canvi, no? Del Roquer amb la construcció del port i tot això... I, bueno, va ser un canvi important al municipi, tant.
Per tant, descartem que fos culpable perquè ja hagués caigut abans i ja hagués caigut a l'aigua directament.
Sí.
Amb la bici.
S'hagués ofegat o no?
No. Bueno, no sé nedar, però no tan bé com en bici, eh?
Ets més de roda. Sí. Molt bé.
Molt bé. Ara comentaves això, que l'Albert Cabestany va fer el salt a motos. En el teu cas, en cap moment has plantejat fer el pas a la moto?
Sí, tant. Passa que, de forma seriosa, no? Doncs el plantejament s'havia de fer entre els 10, 12 o 14 anys, com a molt, que és quan es va passar el Cabestany, per tindre una progressió i una evolució amb la moto. I jo vaig tindre mototrial, però al final va ser com una cosa molt amateur, no? Molt amateur, molt lúdica, d'aprofitar-la sí per entrenar, però no m'agradava tant com la bicicleta i al final doncs la vaig descartar totalment i em vaig quedar amb la bicicleta i doncs mira, també ha estat un molt bon camí.
Va ser un cas que no t'agradava, més que...
M'agradava més la bicicleta, no? Hi havia un moment que doncs havies de triar, si volies competir seriosament, doncs de dir, si vas en sèrio i si has de fer moto... La moto és més car, tot el tema mecànic, les reparacions, era cada vegada que sorties a entrenar amb la moto trial, cada vegada que sorties era una reparació, i al final vaig dir, mira, saps que la bicicleta també m'agrada més, la moto és divertit, però m'agrada més la bicicleta i m'hi vaig quedar.
Perquè a nivell tècnic, clar, amb la moto diríem, vols donar gas, i en canvi amb la bici, no, només ets tu.
Bueno, és super tècnic igual, és diferent... Però potser la base és igual, per això els campions de trial de moto venen tots de la bici, el Cabestany, Toni Bou, Jeroni Fajardo, tots venen de la bici, els que pugen ara també, i la base és una mica la mateixa. Després és un esport supertècnic, encara que tinguis gas a la moto, et permet doncs fer altres coses, no? Però la tècnica és increïble.
I si et passes de gas, doncs pots acabar al terra.
Evidentment. Per mi són els esports o un dels esports més tècnics que hi pot haver en global, en qualsevol altre esport. I a més, molt, molt mental també, molt de coco. Jo ho dic sempre, no?, que el nivell de concentració en una competició és molt, molt exigent. Jo sempre ho comparo, que diuen que el tennis pot ser de lo més exigent que hi ha, doncs el trial és super exigent.
Sí, perquè us veiem filar-vos per certes zones i certs muntatges, diríem.
Sí.
Perquè, clar, mireu allò el parc d'aquí a Torredembarra, el Bauhaus Bike Park, i clar, hi ha uns muntatges amb això, amb rodes... Amb
tot tipus d'obstacles, mòduls de formigó i de més.
Rodons, que clar, això t'ha de costar més posar-hi.
Moltes vegades en fils d'equilibri o que has d'anar a un canto que potser mesura un centímetre i has d'anar superprecís, no? Llavors, l'exigència mental per fer això ha de ser extraordinària. Si tu no estàs suficientment concentrat, clar, tens un centímetre de marge d'error. A vegades ni això. Llavors, és molt complicat estar concentrat l'escalfament de la cursa, tota la competició, circuit a circuit, i tot el temps que pugui durar la competició, no? Que ara, amb el format que hi ha actual, són curses més express, durant una hora, hora i mitja, perquè sigui també més àgil, més vistós pel públic, però abans hi havia curses que duraven 5 o 6 hores. Llavors l'exigència mental era molt, molt bèstia.
Molt bé. Com ho has, Albert, això?
Home, fantàstic.
T'hi veus, veus allà amb la bici?
Sí, home, jo faig BTT. I passa que el trial és una modalitat molt més atrevida. No...
Sí, sobretot això el que dèiem, no? La BTT al final, doncs, tu pedales...
És molt més tècnic.
Si vas a una cursa, pedales i només que pedalis arribaràs més tard o més d'hora. En el trial, no? El trial, si no tens l'habilitat de moure tot el cos, perquè has de moure tot el cos per aconseguir aquests moviments i superar els obstacles, no pujaràs. I a part, doncs, hi ha una gran part mental de que tu has de creure que arribes allà, no? I en aquell moment, que moltes vegades és el que fallen els pilots o una cosa difícil d'entrenar, també.
Sí, sí, sí. Per cert, ets de Ramones, tu, no?
Poc sí, que... una mica també.
No es nota, no es nota.
No es nota. Aquest és una un mica, tema de Ramones. Rock,
sí, sí.
Un tema de l'àlbum Brain Drain, que és la cançó Pet, però no de pedo, sinó d'animal, de mascota, Pet.
Pet Shop Boys.
Matri.
Molt bé. No? Això s'ho cobraran o no, els de les GAE?
Doncs ho trobaré. És així de fàcil, tu.
No sé, és que les GAE són terribles, eh? Se't presenten a qualsevol
sí, tu,
lloc,
Sí, tu, són cobrador del frac, Que ja està bé, Que, a veure, ells vetllen pels interessos dels artistes, I algú
de
ha de fer, no? El que a mi m'agradaria saber si aquests diners que recapten van als artistes o no.
Això és.
O a quins artistes van, no?
O un altre tipus d'artista.
Correcte.
Artista de ser molt a les mans. Sí.
Molt bé. Que també s'ha de ser artista.
També. És un altre tipus de... Són jocs de mans, sí, i d'habilitats.
És com la papiroflexia.
Trilerisme.
Correcte.
S'han desviat del tema,
Sí, sí, com sempre.
Com sempre.
Anem seguint el guió.
Es pensava que venia a parlar només de ciclisme.
No, ja de bé, home, és entretingut.
Sí, home,
què et sembla si parlem del dia farà un any?
Sí.
Avui el Guillem no el tenim.
No el tenim.
Però hi ha un reserva.
Però en honor a ell posarem la seva careta, no?
Home, clar que sí.
Després ja ho corregirem, ja ho corregiré jo. Val?
Molt bé.
Però ho farà un tal... Posem la careta i...
Posa la careta.
I presentem.
Tal dia farà un any amb Guillem Bargalló.
Doncs avui el Guillem no ens pot acompanyar, ens ha fet el salt, no sabem amb qui, però ja ho descobrirem. I
se sabrà tot.
Tot s'acaba sabent. El món és molt petit, és un mocador. Però al seu lloc hi ha el flamant Jordi Salvat.
Original, Doncs sí, avui, tal dia farà un any, tinc una data que te la dic, és 20 d'octubre de 2004.
Vaig a recapitular. Què feia jo el 20 d'octubre 2004? Em vaig aixecar del llit, em vaig pentinar... Me sona alguna emoció?
Doncs sí. Com estem en una època d'emocions de censura, han dit, doncs recordem una emoció de censura.
Torredembarra?
L'única que ha tingut Torredembarra.
L'única?
Sí, Torredembarra no ha tingut només. Hi ha gent que es pensa que ha tingut diverses.
Per tant, Altafulla l'ha passat al davant.
Que
hi ha acumuladors.
No, i aquest mandat no crec que hi hagi, que hi hagi empat, perquè amb la majoria absoluta d'Esquerra no crec que hi hagi cap moció de censura.
A Torredembarra.
Uh-huh. Es pot, bàsicament, perquè clar, serien trànsfugues i no es podria. Uh-huh. Tècnicament és impossible.
Recorda'ns com va ser aquesta moció de censura.
Doncs mira, recapitulem. L'any 2003 hi va haver eleccions, el mes de maig, i va guanyar el PSC. Socialistes van guanyar per primer cop a Torredembarra per un vot. Torredembarra, que passaven aquestes coses. Per un vot va guanyar el PSC, va treure 4 regidors, i Convergència i Unió va quedar en segon lloc. Recordem, PSC liderat per Manuel Jiménez i Convergència i Unió liderat per Miquel Àngel Lecha, l'únic cop que s'ha presentat de cap de llista, i tot i quedar en segona posició amb un regidor menys, va aconseguir bastir un pacte de govern, agafat fort, Albert, pentapartit. 5 partits. 3 de Convergència, 2 de l'Agrupació Democràtica Municipal, 2 del Grup d'Independents, liderat en aquella època per Celestí Salor, 1 del PP, una en aquest cas, Anna Marín, i Vilatans Units per Torredembarra.
Que era el
regidor
Octavi
Soler. Però aquests 9 regidors van formar un govern. un govern que al cap de pocs mesos ja els ganivets volaven, que era terrible. Sobretot entre, diríem que per exemple Mario Dolors Toda i Celestí Salor no van encaixar massa bé, era per on van començar a volar més punyals. I què va passar? Que aquest govern se va començar a desfer com un terròs de sucre. Primer se va marxar el GIT, va marxar el PP, va marxar l'agrupació, va marxar el BUT. En resum, que van quedar tres regidors únics de Convergència i Unió. I llavors, clar, des de l'oposició es va muntar una majoria alternativa de govern. Que el PSC tenia aquests quatre regidors, en va sumar dos d'Esquerra, que eren Gerard Ciuró i Montse Gasull. Vale. No, perdó, tres eren, Maurici Ruiz també, perquè Josep Bargalló, que havia liderat de llista, havia deixat l'Ajuntament per anar a fer de conseller primer d'Educació i després de conseller primer. I dos de l'alternativa...
Conseller primer o conseller en cap? Perquè sí, es va canviar el concepte.
Sí, jo va començar com a conseller...
Conseller en cap, diria,
en
no?
En cap, sí. Va ser com una... Sí, com un lío d'aquests. I llavors també hi havia un de l'alternativa, que era Lluís Sunyer, i els dos del GIT. Vale, llavors es va muntar aquesta majoria alternativa, i aquell 20 d'octubre es va votar la moció, i doncs va ser una moció molt poc emocionant, diguem-ho així, perquè aquesta tensió que hem viscut, per exemple, aquesta última moció Altafulla, un ple molt tens, aquell ple no va ser tens, perquè bàsicament, clar, Convergència estava en una minoria molt minoritària, 3 regidors de 17, i l'únic que esperaven és això, que es presentés la moció i que es votés. No va dimitir ni que és Miquel Àngel Lecce, hauria tingut l'oportunitat de dimitir, però no va dimitir, va esperar que li fessin la moció, i va entrar Manuel Jiménez com a alcalde. Recordem que va estar 4 anys, o sigui, no va estar massa temps, i va acabar, doncs, va acabar dimitint. En el seu cas no va ser una moció, sinó que va dimitir i es va escollir un nou alcalde, que va ser Daniel Massaguer. Això és aquesta història, aquests anys turbulents de Torredembarra, en els quals hi havia alcaldes que duraven molt poc, no com ara, que ja portem, doncs, ja 7 anys amb Eduard Rovira com a alcalde, que ja quasi és...
Diria que és l'alcalde més longeu, no?
No. Bueno, és el tercer. Celestí Salor, Santiago Sabalà...
De l'etapa més moderna, més contemporània...
Està claríssim. Va superar Daniel Massaguer, que havia estat 6 anys, i hem de veure si, com tot indica, Eduard Rovira es presenta novament com a cap de llista d'Esquerra. Sí que farà un rècord, que serà el cap de llista d'Esquerra que s'ha presentat més cops, 4 cops, superarà a Josep Bargalló amb 3... i durant aquest mandat hipotètic, si torna a ser alcalde, pot superar a Santiago Segalà, i si arriba a final de mandat a igualar els 12 anys de Celestí Salor. Veurem, això ja és fer política ficció. Però sí, Torredembarra, el 20 d'octubre de l'any 2004, va viure l'única moció de censura de la seva història. Una moció molt, molt incruenta, comparat amb les que hem tingut aquí al Baix Gaià, la Roda Barà va ser terrible, la Carxell també van saltar Guspires, la Pobla amb trànsfugues pel mig, la Pobla de Montornès, Altafulla, les dues han sigut tenses. Torredembarra amb això vam innovar i va ser una emoció molt, molt tranquil·la.
I després de Massaguer vindria l'altra cara més fosca de Torredembarra, amb tot el tramat de presumpta corrupció.
Hi ha una data que és la del 26 de juny de 2014, que jo crec que en algun moment... Guillem Bargalló la tractarà, que és aquell dia que la Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de Torredembarra i que es munta un pollastre en aquell plaça del Castell, que jo semblava una mica, com t'ho diria, no sé, una pel·lícula de Berlanga. Hi havia fins i tot una persona que anava amb uns xoriços penjant pel coll. Recordes això o no?
Ho recordo perquè nosaltres vam fer un directe des d'Altafulla Ràdio en aquest cas.
On a la Torre no el va fer.
Correcte.
Sempre innovant, Torredembarra. Doncs bé, potser posem punt i final aquest especial una mica tal dia farà un any, i esperem que al Guillem li sembli bé aquesta secció que he fet avui.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre. el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
El primer podcast del Torredembarra Actualitat, i seguim amb el nostre convidat, l'Àngel Batlle, en què hem de descobrir més coses sobre el personatge d'avui.
Home, l'havíem deixat entrenant pel Roquer en aquells anys 90, però, clar, et vas fent gran, diríem, i com va el tema de les categories en el món del bike trial? És a dir, hi ha també... La més baixa deu ser la de babies, minis, com li dieu?
Prebenjamins.
Prebenjamí, ja comenceu molt bé.
Sí, prebenjamins, benjamins, hi ha principiants, i bueno, més o menys... Ara són, les categories són de 2 anys, és a dir, com, sembla que com el futbol o la majoria d'esports, diria. I això, no? Doncs vas pujant, a partir dels 10 anys ja podia anar al Mundial, i és quan vaig començar a anar al Mundial. El primer Mundial, el 94, vaig fer quart, i a partir d'aquí doncs hi van haver una consecució d'anys, inclús canviant de categories, que vaig estar molt al top 10, quart, cinquè, sisè, una altra vegada quart, em sembla, i sempre allà molt a prop del podi, no? No acabaves
de pujar-hi.
No acabava de pujar-hi, i va ser una espineta de la joventut molt allà clavada, no? I, bueno, sí que vaig guanyar algun campionat d'Espanya i demés, però al Mundial estàvem allà i sempre faltava una miqueta. Moltes vegades era el que parlàvem abans de coco, no? Perquè potser pels nervis o el que sigui, en el trial hi havia 8 zones i 8 circuits i es feien 2 vegades, eren curses llargues de 5 hores o així, i començava molt nerviós normalment. I després a la segona volta remuntava moltíssim, inclús fent la millor volta potser de tots els participants, no? I sempre, ostres, si no haguéssim estat nerviosos, o si no haguéssim, o al revés, no? A vegades, ostres, la segona volta anàvem superbé, en posició de segon potser, i les 3 últimes zones, que eren ja les últimes decisives, perquè sempre doncs anàvem controlant els rivals amb una llibreteta, anàvem apuntant les puntuacions.
Es veu molt aquesta imatge, es veu molt la imatge, sí, sí, d'això, vosaltres paríem la llibreteta, i suposo que hi ha els àrbitres, els entrenadors, ajudants vostres... Que
bueno, llavors no hi havia ni entrenadors ni res.
El teu pare...
Les famílies i
voluntaris.
Com podíem, doncs sí que anàvem doncs, veient què feien els altres pilots, no? Sí que en el cas del Mundial doncs hi havia un panell doncs, que anotaven la puntuació, i d'aquesta manera podies controlar una mica el que feien els rivals. I alguna vegada que havíem estat allò per fer pòdium, les últimes zones, i allò que diuen, va, si surt bé, estàs al pòdium. Ostres, com un flan i cagar-la, no? Però bueno, mira, al final, amb els anys, ja uns quants anys després, ja en categoria sènior, ja d'adults, doncs em vaig poder refer una mica. I el canvi, el 2010, quan vaig guanyar el Mundial, va ser el coco, totalment, no? Perquè ja el 2008-2009, en categoria adults, estava molt fort com per poder lluitar per guanyar, però fallava això, no? Una mica encara de, ostres, començar amb nervis, fer 2 o 3 fallos, i en un Mundial, si fas 2 fallos, ja...
Penalitza molt.
Ja tant de nivell, ja tanta igualtat que te'n vas enrere, no? I el 2010 això va canviar, i van ser unes curses perfectes de principi a fi, i doncs va arribar el títol.
I quins països són els que destaquen en bike trial?
Sobretot a Europa. Espanya, Catalunya és on ha nascut, llavors hi ha moltíssima influència. França és un país que el ciclisme, sigui la disciplina que sigui, és una altra cultura, vull dir... Estan enamorats del ciclisme i simplement veien el Tour, o si algun dia veieu algun vídeo o imatges d'una Copa del Món de les que fan a França de trial o de mountain bike, per exemple, és brutal com els muntatges que fan, el que inverteixen i com es viu l'afició, el públic, o sigui, ho viuen d'una manera espectacular, i després la resta d'Europa doncs també hi ha moltíssima afició, Itàlia, Alemanya... els anglesos també són una gran potència, els txecs, i després doncs sembla estrany, però perquè és un esport molt europeu, però una potència en el trial en bici i en moto també sempre ha estat el Japó.
El Japó, sí, sí, és que sona. Vale? El Japó, hi havia algun dels rivals, per exemple,
de Tony Bou, era... el Takichi Fujinami, i altres, no?, també, que hi ha alguna altra potència, també. I en el trial en bicicleta ha sigut una potència molt, molt, molt important durant molts anys. Ara potser ha baixat una mica, també hi ha alguns xinesos que ara han pujat, però sempre ha estat una potència. Però com diem, sempre has quedat una mica aquí a casa perquè ha sigut la cuna, no?, una miqueta, el bressol, sobretot aquí a Catalunya, de fet, moltíssims campions catalans. No? Els últims anys també França, i com dic, els anglesos han pujat moltíssim i han pujat el nivell moltíssim. I bé, i ara el que dèiem abans, els últims anys, poder l'última... Bueno, ja anava a dir l'última dècada, no? Ja fa dos o una mica més que hi ha escoles i el nivell és que cada any augmenta, perquè, clar, nosaltres que havíem pujat sense escola, doncs apreníem una mica sobre la marxa o quan t'ajuntaves a les competicions veies el que feia l'altre i això. I a part no hi havia YouTube i tot això, no? Ara amb les escoles... els que corríem abans o els que érem top abans, ara ensenyem, i això vol dir que els nens petits de 10 anys ja aprenen les tècniques que nosaltres vam aprendre potser amb 15 o 20, no? I com és un esport d'habilitat, significa que amb tècnica la poden aprendre amb nanos molt, molt joves. I això fa que totes les categories, ja totes les edats evolucionin tècnicament, i ara el nivell de dificultat ha augmentat moltíssim per això, perquè la tècnica et permet fer molt més. I llavors doncs, es fan uns salts avui en dia que sembla increïble. Sí, sí.
Molt bé, és un esport molt, molt plàstic. Molt, de...
molt plàstic, molt complet, molt de, com dèiem abans, no? Força, flexibilitat, concentració, potència, ho té tot al final.
Home, veient el currículum que té l'Àngel, deu tenir una compte corrent a l'estil Leo
sempre
Messi, eh?
Sempre penses en el mateix, eh? Només penses en els quartos,
quartos no.
Tant de bo. Terrible, els quartos.
L'Àngel ja ho sap, perquè ho dic. No, Àngel?
Per què?
No, perquè és veritat que al final l'esport que mou més negocis sí. És el futbol, no? I aquests esports que també tenen...
Mou massa el futbol.
Que també tenen, doncs, aquesta exigència... No? Doncs, al final
i és curiós perquè el futbol és l'esport que menys s'entrena, una hora i mitja al dia o dos i ja està.
Ni
alguns se queden al gimnàs, se queden al gimnàs i no crec que fent exercici.
No estic d'acord amb això,
però bé, en el cas de l'esport com el trial
és diferent.
En el ciclisme en general és molt evident, no? I tu que fas una mica de mountain bike es fa molt evident quan deixes la bicicleta dues setmanes, quan hi tornes dius, ostres, mare meva, la pujada aquesta com m'acosta, no?
Sí, sí.
I quan surts cada dia, ja et parlo a nivell amateur, quan surts cada dia fas un mes i el que feies al principi de mes et sembla poc, no? En el trial passa el mateix i al final, doncs, més. Són esports que requereixen moltes hores, no?
Molta regularitat, també.
Molta regularitat. No, en el trial que es necessita tanta precisió... és el que dèiem abans, necessites molta confiança mental per saber que tu vas allà. Si fa un mes que no entrenes, anar a un centímetre, fer un salt de dos metres i arribar a un centímetre just a la roda, no tindràs la confiança plena com per fer-ho, no? I és molt, molt, molt complex. I, bueno, el que deies abans una mica dels diners i això, tant de bo, pues, com Leo Messi o algun d'aquests... I la meva trajectòria ha tingut, considero, una mica de mala sort en aquest sentit, perquè just quan vaig arribar a començar a destacar a les categories altes, va començar també la crisi, no? En 2008, 2010, eren anys que esportivament ho tenia molt bé per dir, ostres, per aconseguir patrocinadors, va ser quan vaig començar a fer una mica exhibicions... Vaig guanyar el Mundial el 2010 i teníem una crisi a sobre que va limitar moltíssim. Llavors, doncs de poder aconseguir alguns patrocinadors, com feia uns pocs anys enrere, els pilots destacats aconseguien, això no arribava, no? I era una mica frustrant el... Ostres, ara que estem aquí no surt. I vaig començar a fer exhibicions i a moure'm una mica més, vaig comprar un remolc i demés, i començar a fer exhibicions a Catalunya i fora de Catalunya també, i costava molt. Quan, això, pocs anys enrere, pilots destacats, ostres, feien unes exhibicions per tota Espanya, inclús per tota Europa, no? I en aquest sentit, doncs, he tingut una mica mala sort. I llavors el que he hagut de fer, o el que sempre he fet, és reinventar-me molt. Doncs, potser, mira, d'aquelles dates del 2004 que comentàvem abans, tal dia farà un any, doncs, aquelles èpoques jo començava a fer escola de ciclisme, de trial, perquè doncs, hi havia alguns nanos que, del poble que em volien fer el que jo feia, i potser una mica abans, jo crec que més al voltant del 2000 o així. I, doncs, a poc a poc, clar, primer no teníem instal·lacions, això no existia, instal·lacions de trial, i entrenàvem al port. A poc a poc, doncs, vam demanar a la zona esportiva tindre... teníem quatre bidons, quatre palers, vam aconseguir quatre pedres, un petit espai, ens vam haver de moure perquè feien el pavelló, vam poder ampliar cada any amb donacions que ens feien, ens vam haver de moure perquè feien la piscina, i doncs aquí és quan el 2009 va néixer el Bike Park on estem ara, no? Perquè era, a poc a poc anàvem creixent, i doncs finalment doncs, hi havia aquest espai que ja estava ballat, i doncs va ser ideal per nosaltres doncs, anar on estem ara, i doncs a poc doncs el mateix, allí vam començar amb quatre pedres i quatre troncs i amb 20 nanos, i o sigui és un 10% del que som ara.
Sí, sou una, ara sou una de les principals entitats esportives de Torredembarra,
la segona.
I aquí del Baix Gaià. La segona.
Som la segona entitat amb més socis.
El Nàutic potser és la primera?
El Nàutic és la primera i bueno, sí.
I és curiós perquè les dues primeres teniu
problemes.
Certs problemes amb les instal·lacions. És a dir, el Nàutic, per la llei de costes, els hi volen, pràcticament els hi volen fer tirar a la nau perquè superen el límit, i en el vostre cas allà es comenta que volen instal·lar el nou CAP, el nou centre d'assistència primària.
Sí, sí.
Tot i que la decisió final s'està allargant molt. Ens van dir que a principi d'any ja sabria, estem a mes de maig i encara no sabem res.
Sí, sí, és una... Bueno, és unes coses que estan allà... sobre la taula sense decidir-se, i que esperem que aviat es solucionin, no? Per part nostra, clar, nosaltres ens van donar aquest espai com a un espai d'equipaments, que era que almenys en aquell moment podíem anar-hi allà, i clar, nosaltres a poc hem anat creixent, hem millorat les instal·lacions, que això sempre és un discurs que... potser la gent de Torredembarra no ho té ben clar, no? Que nosaltres estem allà com si fóssim una empresa privada i ens lucréssim d'estar allà. I és tot el contrari. Nosaltres som una entitat esportiva més, igual que és el futbol, i la inversió de les instal·lacions l'hem fet nosaltres amb els nostres diners, amb les quotes de socis i amb el poc que ens donava l'Ajuntament, que la majoria d'anys al principi, com eren poca gent, doncs era molt irrisori. No?
O sigui, el camp de futbol hagués finançat la Unió Esportiva.
Això
em
refereixo.
O
sigui,
el pavelló...
Tot el pavelló, el camp de futbol, qui ha fet la inversió és l'Ajuntament, i ho gaudeixen les entitats sense haver de pagar res. Nosaltres, tota la superinversió que hi ha allà, que podem calcular en més de 200.000 euros si s'hagués de fer de nou, ho hem fet nosaltres, i doncs moltes vegades clar, no ha costat 200.000 euros, però perquè jo he fet més hores allà gratis, o molts pares voluntàriament doncs arreglant muntanyes de terra, o perquè ens han fet donacions, o perquè, ostres, alguna empresa ens ha donat i ens han fet alguna de publicitat, perquè se les hem empescat, no? S'hem reinventat, com dèiem abans, per anar creixent. Fa uns anys vam dir, ostres, sabem molt de trial, és l'esport més tècnic, si fem mountain bike, ens ho demanen, els hi podem ensenyar molt, perquè anar amb bici, mountain bike de muntanya, doncs si els ensenyem una mica de tècnica, creiem que pot funcionar. Això ja fa també uns quants anyets, no tant, perquè és relativament més jove, que deu fer 6 anys potser, 6 o 7 anys ja. Ostres, i va ser un boom. Va costar molt al principi, perquè al principi a la gent li costava entendre de que la gent de mountain bike que sortien, que m'has d'ensenyar a anar amb bici. Jo ja sé pedalar, ja vaig pels camins, i quan feien una classe i veien que no sabien fer un buit, com dic sempre, que no sabien girar o que no sabien frenar eficaçment, se'ls obria un món. I ara, de fet, és la part que tenim més socis. O sigui, la part de BTT, la part de mountain bike a Torredembarra, representa més del 50%. O sigui, som uns 120 socis només en mountain bike, no? Mentre que el trial doncs, està una mica més tancat perquè és més limitat, com dèiem abans, en tècnica, en edat, perquè ja no hi ha adults de 40 anys que facin trial, o pocs, i en BTT doncs, és un esport que amb qualsevol edat ho pots fer. I en trial doncs, tenim uns 60, i després tenim el Dirt Jump, que són els salts, i ara fa 2 anys també que fem triatló. No? I, doncs, també una reclamació que hi havia al poble, doncs, que no hi havia secció o club de triatló, i parlàvem amb el Badó Callofré, que en fa triatlons, i amb algú altre, i bueno, doncs, nosaltres us acollim, quan hi ha una part de bicicleta que és comuna, us acollim i si us podem ajudar, us ajudarem. Doncs també estem allà picant pedra perquè això doncs, vagi creixent a poc a poc. Mm-hmm. I bueno, ja veieu que ens anem reinventant, i el que dèiem, no? La problemàtica ara, doncs, una mica la té l'Ajuntament, perquè evidentment no ens podran dir aquí s'ha acabat el bike park, en el cas de que la Generalitat, perquè és qui té la potestat, finalment digui de fer el cap allà, doncs hauran de donar una solució, i no difícilment o molt difícilment podem anar a menys o tancar-nos, no? Quan som això, la segona entitat amb més socis, la que més ha crescut els últims anys i la que fa esdeveniments cada any com a Campionats d'Espanya, Campionats de Catalunya, fomentant l'esport base, i que ens movem moltíssim, no? O sigui que la pilota la tenen gairebé ells, diríem.
No, nosaltres des del Torredembarra Actualitat ho anirem seguint, perquè hi estem a sobre, però em sembla que falta això, típic paper, burocràcia, perquè sembla que la decisió està presa, però bueno, clar, falta jo els serrells que diuen.
És complicat, jo entenc que serà complicat, i que si la decisió finalment és de la Generalitat, l'Ajuntament de Torredembarra té un problema gros. Mm-hmm. Perquè no ens poden tancar així com així.
Ara, fer un cap al costat d'un cementiri, no sé, Albert, com ho veus tu, això? És que quasi... No sé.
Home, mira...
Jo no és el principal problema que hi veig.
Clar, de fet, com surtis del cap i et porten directament.
Sí, clar,
el tanatori està a prop i, si no, el cementiri.
Això són pasos comunicants, no?
Fent una mica de comèdia, aquest és un problema, però un problema que jo, sincerament, no sé si han tingut gaire en compte, és que és l'entrada a Torredembarra. I tal com està ara ja, que hi ha un semàfor i un pas de vianants, quan aquell pas de vianants en cap de setmana, com ara Setmana Santa, o un cap de setmana que ara hi ha més gent, aquell semàfor està en vermell 2 minuts, es fa una cua fins a la Galp. I si és hora punta en cap de setmana, jo ja ho he viscut ara...
Operació tornada o
sortida... Imagina't el 15 d'agost...
Ara per Setmana Santa hi havia caravana per entrar a Torredembarra fins a l'entrada d'autopista.
Aviam, un avantatge hi és.
Serà una mica complicat fer-ho allà.
Un avantatge hi és que el cap estigui al costat del cementiri, i és que no tindran problemes veïnals. Les coses com siguin.
Sí, sí.
No patiran de sorolls.
Sí, sí. No, això sí que són gent silenciosa. Els que estan
per tant, els malalts estaran ben acollits. I si, per desgràcia, hi ha un traspàs, doncs mira, està a prop.
Bé, nosaltres, com dèiem, al final és una situació complicada, no?, per l'Ajuntament. Nosaltres, com a entitat, ho entenem, i ara estem a l'espera de fer una reunió amb l'Ajuntament aviat i doncs, de posar més cartes sobre la taula, començar a posar si cal buscar alguna alternativa, doncs que la comencin a buscar, perquè, com dèiem abans, no es podrà acabar aquí.
Clar, perquè traslladar tot el que hi ha muntat en l'actual bike park a una altra banda, això val diners.
És el que dèiem abans, o sigui, traslladar tot això i tornar-ho a fer de nou, mínim són 200.000 euros.
Bueno, són uns quants.
El pavelló va costar més diners, o el camp de futbol ha costat més diners, no? I nosaltres ara som l'entitat amb més socis, o de les que té més socis. Llavors, segurament no, l'Ajuntament haurà acabat fent una inversió o veure quines alternatives ens donen.
Estarem atents des del Torredembarra Actualitat. Àngel, t'agrada llegir?
No gaire. La veritat és que no llegeixo gaire. A vegades penso que és una llàstima, però ni per temps ni... No és que m'agradi molt, o potser m'agradaria tindre una mica més d'interès, però em costa molt, i sobretot perquè no paro. Ja ho veieu que també últimament obrint nous camps i no parem, i la veritat és que paro poc a casa.
No, doncs hi ha una noia que col·labora amb nosaltres que ho vol solucionar.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Bon dia, companys Jordi Salvat i Àngel Batlle. Un plaer tenir l'oportunitat de recomanar un llibre a un esportista de fama mundial. Àngel, he estat pensant què recomanar-te. I com a pare primerenc, penso que et pot agradar l'àlbum il·lustrat El veí pesca un peix, de Coen van Biesen. És una història molt divertida d'uns veïns, un senyor i una nena, que surten a pescar i per anar fins al riu van amb bicicleta. Roden per la ciutat, camí del riu, a tota velocitat. Van ben carregats, amb la canya, amb el celebret. Diu així: veí, conductor, el senyor va al capdavant i la nena va al darrere. Veí, veí, han picat! I ara, aquí de peixos no en veuràs, al rierol els trobaràs. I què ha picat? Ens preguntem. Doncs un dels paquets que traginava el carter, que s'ha enganxat a l'ham de la canya. Segueixen el camí a tota velocitat i van creuant-se amb tot de persones. Una senyora amb paraigües, un jove amb skate, una banda de música. I es va repetint l'escena. Veí, veí, han picat! I ara, aquí de peixos no en veuràs, al rierol els trobaràs. I van enganxant amb l'ham allò que porten els altres veïns. Al final arriben al riu i no us ho explicaré, però és tota una festa. Si en voleu més, podeu llegir la prequela, el conte amb el que comença la col·lecció, que es titula El veí llegeix un llibre. El veí podria estar tranquil llegint, però no. Un soroll infernal arriba a través de les parets de casa seva. La seva veïneta no para de fer rebombori. Canta, toca el timbal, fa de tot. Valtros, ara ja sabeu que aquests veïns es fan amics i que comparteixen aventures i comparteixen també el silenci de la lectura. Ara que hi penso, a l'Àngel Batlle, avi, crec que li cauran la mar de bé aquests veïns músics. Només em queda comentar-vos que la col·lecció de El veí l'ha editat Tramuntana, que és una editorial que ofereix lectures creatives, lectures que diverteixen i que fan rumiar. Per això trobareu el llibre a la secció del gomet vermell de la biblioteca. Àngel, et desitjo que segueixis pedalant amb tanta energia. Una abraçada a tots i molt bones lectures.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Àngel, doncs ja ho veus, tocarà llegir.
Molt xulo, i tant. Gràcies a l'Anna, una abraçada. I bueno, això també m'ha fet una... peu, no? Que doncs aquí explicava, no? que es movien en bicicleta i de més. Uh-huh. I, bueno, al final nosaltres ara aquí hem parlat molt de competició, molt d'això, no? Però al final també és una mica el foment de i l'ús de la bicicleta com a vehicle, com a activitat física. Jo sóc mestre d'educació física i al acabar el grau vaig fer el TFG, l'estudi sobre la bicicleta com a vehicle i com a sistema d'educació transversal per utilitzar-ho a totes les matèries, no? A totes les àrees de com es pot ensenyar matemàtiques, medi, història, no? Uh-huh. I es pot fer d'una forma molt profunda perquè la bicicleta té molts anys d'història, s'han evolucionat molt els materials, uh-huh. Hi ha molts tipus de competicions, de disciplines i de més, matemàtiques, hi ha cercles, hi ha triangles, hi ha distàncies, relació de marxes, no? Etcètera. Medi natural, tot el que pots viatjar, veure i descobrir, i després doncs, l'ús també o el foment de la bicicleta per, ja no només esportivament, sinó com a vehicle local o interlocal, que doncs, segurament estaria molt bé utilitzar-lo més, i ara que ja tenim carril bici.
Com el veus, el carril bici que han fet aquí al Passeig Miramar?
Com el veig? Bueno, la part que està allà al Passeig Miramar està força bé. Encara és prou digne, perquè hi ha moltes vegades que sí que és veritat, no en aquest cas, que no sé qui fa el disseny dels carrils bici, però moltes vegades hi ha molts obstacles en els carrils bici, o a vegades estan mig als contenidors de brossa, o estan a tocar dels...
Però és que feu trial, d'haver agafat,
bueno, sí, clar, pugeu jo dic, mira, jo
pujaré... El contenidor i baixeu.
Jo pujaré, no? Però si vas amb nens petits o a passejar... O
és un
que
problema,
sigui,
clar.
És un problema. O que hi hagi moltes vegades... Mira, ara em ve una aquí, d'Altafulla, justament, quan baixem aquí, en sec vas pel carrer i en sec has de pujar a la vorera o en sec s'acaba, no? I és un problema, doncs, que en sec s'acabi i hi hagi una vorera, per exemple, no? I, doncs, clar, perquè o vas molt atent i vas molt lent, o saltes la vorera, o acabes dins la rotonda, o atropelles un vianant. Llavors, és una mica complicat.
És que Altafulla però... fan unes coses.
Bueno, veritat, però, eh? Però això ara perquè m'ha vingut aquí, però això passa tot el...
sí, sí.
A tot arreu està molt igual, i a poc van millorant, però costa.
El problema és que fa anys que els mitjans de transport saludables, com és la bicicleta, no es des dels despatxos d'arquitectura, tant de l'àmbit privat com del públic, no es contemplava. Això passa molt quan, ara que ets pare, quan vas amb el cotxet del nen o de la nena, que vas per les voreres...
Te n'adones
que els fanals els col·locaven al mig. Ara ja no, ara hi ha més consciència. Però,
amb els carrils bici,
sí,
una mica
els que han tingut fills en aquesta etapa, clar, sí, redescobreixes el carrer, i suposo que si vas en cadira de rodes et deu passar el mateix,
sí, sí, sí.
O pitjor.
Però vull dir que al final, per sort, ja s'està canviant, hi ha més consciència en aquest cas, o una òptica més transversal en l'àmbit urbanístic, però sí que és cert que aquestes demandes que demanem lògicament els ciutadans, a curt termini és molt difícil d'aplicar. Per què? Perquè potser a Altafulla hi ha més de... De fet, a Altafulla hi ha 100 quilòmetres de carrers. Per exemple, a Torredembarra...
Que no és molt gran.
Clar, i que no és molt gran. Això a Torredembarra multiplica-ho per 20. És a dir, clar, canviar... És a dir... 1.000 quilòmetres de carrers i fer-los tots adaptats a aquestes persones i a aquests mitjans de transport, doncs, home, és molt car.
Sí,
és molt car. Vull dir, perquè això és la panacea fora que això fos possible a curt termini, no? Però, clar, això té un cost darrere.
Sí, no, evidentment. I potser no cal fer els 1.000 carrers, no? Evidentment, almenys en carril bici, però sí que doncs, els principals, com ara ja comença a sorgir, no?, aquí a Altafulla, a Torredembarra, que es facin bé, i es facin quan es faci, que es faci bé,
sí,
quan
sí.
Es facin aquestes modificacions. No? I el mateix que dius doncs, amb els cadires de rodes o els carrets de quan portes una criatura, sí, sí. Doncs, que ara també porto un manillar d'aquests de carro, i doncs, també m'hi trobo, no?, amb les voreres estretes, i, bueno, però bueno, com que... Vinc del trial, doncs saltem la vorera i ja està.
El cotxet sí, sí. És de trial, també, o no?
Bueno, fa el que faci falta, això és rai.
I em queda una molt cosa, bé. Que parlem de cotxets, tens una filla.
Sí.
Com està el tema del trial femení?
Complicat, complicat. Va pujant i ha evolucionat moltíssim també els últims anys, però al final és una minoria. És una minoria... et diria que en totes les disciplines del ciclisme, eh? O sigui, estem que potser és un 10%, en el trial serà entre un 5 i un 10%, en mountain bike potser és una miqueta més, un 10, un 15%, però no és més. I això que la mountain bike, diries, ostres, no, és un esport que no s'hi veu una diferència com perquè sigui molt més masculí que femení. Però si vas a una qualsevol cursa i veus les inscripcions, és així.
Però competiu junts o...
No, separats.
Separats.
Sí, hi ha categoria femenina. Vale. Hi ha una categoria femenina i en el trial sí que doncs, van pujant el nivell en els últims anys, perquè abans no hi havia i feien un nivell doncs, gairebé dels nens, però ara no fan igual que l'elit masculí, perquè sí que hi ha una diferència física, muscular i de força, però han pujat moltíssim les noies i ara ja comencen a fer coses una mica serioses, i tant.
Molt bé. Bé, hem conegut avui un esport que realment hem aprofundit. Sí que, com a torrencs, el trial i el bike trial el coneixem perquè això, per l'Àngel Batlle, quan sí, parles de bike trial...
Associes Àngel Batlle.
Àngel Batlle, però sí que tota aquesta part més de dintre és molt, molt interessant.
No, no, està clar que la feina ben feta sempre té recorregut, no? I l'Àngel és un exemple. Per cert, jo és dels esports que en un cartell he vist més sponsors, com a bike trial. Vull dir que aquí hi ha un treball
aquí
darrere.
Hi ha dues coses. Hi ha molt de treball i moltes vegades també, perquè quan hem fet algunes competicions ho fèiem molt econòmic per intentar aconseguir alguna ajuda, no?
Semblava en puzzles, a vegades.
Sí, i com bé dius, doncs, portem molts anys.
Molta feina.
Portem molts anys. O sigui, si jo ara en tinc 38 i ja amb 4 o 5 anyets ja anava, començava a competir, imagina't, no? I organitzant, doncs, també, des de que una mica tota la història que hem fet, al voltant del 2000, que ja fèiem escola, doncs ja són anys. Ja són bastants anys i bé, el que tu dius, la feina ben feta fa recorregut, i amb això també vull dir doncs, que, mira, l'altre dia ho comentàvem justament, que fa molts anys que ens coneixem, i me'n recordo doncs, de les entrevistes primeres que fèiem amb tu, Albert, allà a la torre de l'Ermita,
sí,
que això ja fa anys, eh? O sigui,
sí, sí, a principis dels 2000.
Això, sí, sí.
2000 i molt poc. Sí, sí.
Imagina't, 22 sí, sí. anys. Hosti, no dieu això, que cam...
No ho dieu.
22 anys, mare meva.
I bueno, el que feina ben feta fa trajectòria, no? Doncs sí, sí, aquí sí. estem avui.
Sí, sí. Per acabar, la gent per apuntar-se a fer bike trial a la Torre d'en Barra, què ha de fer?
Bé, doncs, a triar el mountain bike
o BMX,
ara tenim uns quants que fan...
O triatló, que sembla que l'Albert vol fer triatló, ara.
Tenim uns quants que fan més enduro i descens, no fem escola, però fan enduro i descens, hi ha gent de triatló, hi ha gent que fa trail running, que és curses de muntanya, vull dir, tenim tot aquest ventall, I, doncs, a la web de Bike Park TDB tenim allà tota la informació de l'escola de Torre d'en Barra i més. I ara us faré una primícia perquè ho estem treballant i si no és aquesta setmana
posa alguna
serà la setmana que ve
de primícia, algú tinguis aquí de primícia, home.
Doncs mira, una molt divertida. M'he quedat amb tu, eh?
Totalment, jo esperava que una música que hi escriu Pedro Piqueras, algo així de...
No,
última hora, última hora, última hora.
Mira, aquesta manada. You win!
Però això no era un d'aquells videojocs que jugava?
De fet, és de Street Fighter.
No, Street Fighter, però això és que ara dic you win! Sí. Va, vinga, primícia.
Bueno, doncs ara fem una nova web que serà Bikeparks amb S final Costa Daurada.
Aquesta
sí. Bikeparks Costa Daurada i englobarà una mica els diferents parcs i escoles doncs, que estic gestionant, no? Principal és el Bike Park TDB, el Bike Park Torre d'en Barra, que és on tenim doncs, totes aquestes disciplines... Això ha sigut també per la notícia.
S'està emocionant. No, sí.
Totes aquestes disciplines...
Que la Jumla hi ha molts animalons.
Amb escola de ciclisme i de més. Engloba també el Bike Park Cambrils, que ja fa 2 anys que hi treballem i també fem trial i mountain bike. I doncs ara, Altafulla, que hem començat ara fa una setmaneta... i doncs amb moltes ganes. També és una cosa que portem treballant, madurant un any ben bé, perquè doncs, ja l'any passat vam fer el Campionat de Catalunya d'adults de mountain bike i ja estàvem amb reunions amb la penya, dir, ostres, ens agradaria fer alguna cosa d'escola i tal, i bueno, ho hem anat madurant. a poc a poc, i bueno, aquestes coses que es fan així a poc a poc normalment acaben sortint bé, no? I també sóc una persona que m'agrada fer, tindre-ho tot bastant lligat abans de començar, i al final, doncs, aquí a Altafulla, la filosofia que neix l'escola, almenys ara en un principi, és sense instal·lació, perquè doncs, hi ha el parc de Safranàs, que hi ha aquell petit circuit, tenim tot el turó de l'Ermita, el parc del Comunidor, amb els quals podem fer ja l'escola de ciclisme, sobretot, bueno, anava a dir, sobretot per petits, però és que per grans es pot fer igual. I recordem, no?, això que a Torredembarra tenim en BTT, si són 120 en mountain bike, un terç com a mínim són adults, i millorem la tècnica i tot això, vull dir que és un número important. I moltes vegades venim al turó d'Altafulla a entrenar, no?, perquè ens ofereix moltes pujades, baixades tècniques, amb pedres, amb demés, i és un bon lloc per treballar-ho. És a dir, que Altafulla neix amb aquest tipus d'escola, amb el terreny natural, ja veurem com va evolucionant, esperem que bé. Comencem, doncs, com sempre que hem començat, amb 4 o 5 nens, i a poc anar-ho treballant, donar-ho a conèixer, i a poc es vagi apuntant gent, i bueno, tant de bo doncs, vagi sorgint algun altre parc o alguna altra escola també en pobles del voltant, no? A vegades ho hem parlat amb l'Ajuntament de Creixell, però doncs aquí de moment està una mica en stand-by perquè no hi ha un lloc on poder-ho treballar, i algun altre municipi de la província que
el
també...
El Catllà feu alguna prova, oi? De Catalunya,
el Catllà fem...
El Castell del Riu.
Copa Tarragona de Trial.
Copa Tarragona.
Que també doncs, sempre fem algunes curses de nivell base, provincial de Tarragona i de més, en Trial, per exemple, doncs, per fomentar una miqueta la base, amb curses una mica més senzilles, que la canalla es vagi animant. I aquest any, bueno, aquest any toca, tornem aquí a Altafulla amb la mountain bike, i en aquesta ocasió, Campionat de Catalunya de nens. L'any passat vam fer el d'adults, i aquest any serà el de nens el 12 de juny.
Molt bé, no, un no parar, un no parar.
Sí, no, la veritat és que no parem, i molts anys, i això fa molts anys que ho dic, ostres, aquest any hem fet molta cosa, o hem fet moltes competicions, o competicions molt, molt punteres, i també amb els resultats. Ostres, hem fet molts resultats. Això serà difícil de repetir.
I ho repetiu.
I ho repetim, o a vegades ens superem. No?
Molt bé. Ens queda una última cosa, que és...
Què ens queda?
Quin animal seria d'aquesta jungla que tenim?
Home, i avui no ens portes el qüestionari breu?
Ah, sí, tinc 4 preguntes. Sí, sí, sí.
Home, Jordi, per favor.
Vinga, som-hi.
Me'l deixava. Va.
Aviam.
Doncs vinga, futbol o bàsquet?
Bàsquet.
Bàsquet, molt bé.
Per això cal, ho has dit abans, i amb l'alçada...
Arribes a la canasta fàcilment. Ho sento, Albert, eh? No tindràs...
No tindràs rival.
Albert Cabestany o Toni Bou?
Ostres, difícil. Si s'ha d'escollir és molt complicat, eh? L'Albert Cabestany com a amistat i per proximitat, i hem fet moltes coses junts. Amb el Toni Bou també tinc molta amistat, i de tant en tant, quan anem a veure alguna competició de la seva, sempre ens parem a xerrar una estona abans o després de la cursa. És molt difícil, escollir. Com a pilot i com a trajectòria, Toni Bou, evidentment, perquè el que ha fet aquest home...
És brutal.
És que...
Jo he perdut el compte, eh? Potser tu pots dir els campionats que guanyen.
Sembla que són 31 ara mateix.
Sumant les dues...
Sumant artificial i natural, el que vol dir que són 15 anys, aquest ja 16, guanyant, i si guanya aquest any el natural, doncs seran 32 consecutius. Són 16 anys guanyant. Sí, sí. Al màxim nivell, o sigui, això sí que no hi ha cap esportista al món de cap disciplina que ho hagi aconseguit, o sigui, hi ha els 7 títols de Schumacher, de Valentino i d'alguns altres esportistes, o Nadal, no sé quants grans slams té, igual tu saps, però...
Aquesta tria de Federer, no, Djokovic, Nadal, estan sobre els 18, 17, 18, 20, alguna cosa així, però clar, estem parlant de grans slams.
Bueno, grans slams que en fan diversos a l'any.
No?
En anys consecutius és molt complicat.
És un escàndol el que ha fet aquest home. Sí.
Però és que a més... Des de fora es veu un escàndol, i quan el veus és un escàndol. I si entens l'esport, que saps lo difícil que és el que fa aquest home, encara és més escàndol, no? Perquè tu vas a una competició o alguna cosa i dius, És que et poses les mans al cap moltes vegades de lo que aconsegueix fer i amb la plasticitat que ho fa, no? O sigui, per mi una físicament és un animal i a part jo crec que una de les coses diferents que té, a part del coco, que també és superimportant entrar en moto, és molt flexible, o sigui, té una flexibilitat damunt la moto, arriba al límit i s'estira o s'encongeix.
No fa honor al seu cognom de bou, sinó que al revés. Que és una
passada. Sí, sí.
Molt bé. I vi o cervesa?
Vi. Vi.
Molt bé. Blanc o negre?
Negre.
Molt bé. I acabem. Facebook, Twitter o Instagram?
Avui dia Instagram. Sí. Quan vam començar, també em va costar una mica, començar amb les xarxes, però al final era, ostres, això al Facebook que t'ajuda a donar-te a conèixer, tal i qual. Ens vam fer Facebook. Després Twitter. I els tinc una mica més abandonats, però bueno, al final el que es mou més ara és Instagram i els tinc relacionats i tot va...
TikTok, ja has sentat el TikTok?
Sí, però em costa una miqueta més. Vaig penjant vídeos també, a vegades, de caigudes i això. Per més gràcia.
Molt bé. I l'últim, quin animal tindríem avui a l'estudi?
Un bou no seria tan...
No, un bou no seria. Home, per l'alçada podria ser una segona girafa.
Sí, però ben bé no és girafa, no?
No, perquè no se la veu molt flexible, la girafa.
Quin animal et descriuria tu, Àngel?
Uf, no ho sé. Home, una mica així per l'agilitat i que estàs venint una mica al trial, a vegades és... En reflexa-me una mica en un gat. No? Quan pugen els marges...
El problema és que a la jungla, gats...
Ja en tenim dos.
Ja en tenim dos.
Ja en tenim dos gats. És una jungla molt estranya, la nostra.
Sí, no?
La jungla de la torre.
Sí. Deixem-ho en un felí.
En un felí. Molt bé, doncs un felí. Tenim un altre felí.
Àngel, un plaer tenir-te aquí. Esperem que t'hagi agradat.
Una conversa molt interessant. I, hòstia, m'ha quedat una cosa que... Va, tenim temps. És que tenia aquí apuntat i no m'he recordat.
No, temps no tenim. Ja estem sobre temps.
Aquí tinc aparicions a la tele, que la de màgia... El Tu sí que vales ha sortit.
Sort del podcast.
Sí.
T'han vist a la PM?
Sí.
T'han vist a TV3?
Sí, ja fa anys també que hem fet molts bolos. Al final, el bo d'aquest esport del trial és que és molt vistós i a l'hora de fer exhibicions fa molt d'espectacle... I hem fet a vegades una mica de una part espectacular per portar-la a la tele, com ha sigut el concurs del Tu sí que vales, que això va ser el 2008, el Tu sí que sí, això va ser fa molt poquet, això fa 3 anys em sembla, fa 2 anys vaig anar també a tocar a Me Suena Antena 3 com a figurant perquè feien un ball als ballarins i jo amb la bicicleta per allà al mig, i a l'APM, que va vindre el Peyu aquí a Torredembarra, vam fer una entrevista i bueno...
Ah, et falta la Isla de les Tentaciones o Supervivientes? Potser Supervivientes?
Mira,
encara
ens les enginyeríem una mica, però no, l'altra, l'Isla de Tentaciones,
sí,
no sé.
No sé. aquí la liem.
Sí.
Molt bé, doncs si ara arribem al final d'aquest 11è capítol que ens ha fet conèixer una mica més a l'Àngel Batlle. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres, perquè doncs, també va bé, no?, que aquest tipus de programes per conèixer una mica més a personatges que tenim a les localitats, a Torredembarra, Altafulla, i que, com bé deies, en tenim molts, no? La Quinta del 84, Xavi Gallimany, que vam anar junts a classe amb la Berta també.
Encara el portarem un dia, Xavi Gallimany.
Home, l'hauríem de portar.
Home, ha fet molt també pels escacs i la Berta, ostres, és impressionant la trajectòria que té. Uh-huh. I, bueno, i molts altres esportistes que hem tingut en boxe, en atletisme, tant a Torredembarra com a Altafulla, també en atletisme hem tingut grans esportistes. I, bueno, al final és que moltes vegades ho hem comentat, és curiós com un poble com Torredembarra han sortit esportistes tan punters, no? I al final dius, bueno, i per què no, també, no? Perquè al final és, doncs, que aquestes persones coneguin l'esport, però sí que és veritat que moltes vegades hem tingut dificultats per evolucionar o despuntar la part més èlit o més professional, no? La Berta va marxar molts anys a entrenar fora... altres esportistes també, jo no he marxat fora per entrenar, però sí que he tingut dificultats o no he tingut facilitats a l'hora de d'entrenar o de poder acabar d'evolucionar i mantindre'm, no?, allà a l'èlit. Uh-huh. Això ha sigut molt de, bueno, hem buscat la vida i...
Per tant, un dels que va vindre fa poc, Raúl García, té deures al regidor d'esport de Torredembarra.
Molts deures.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Àngel. Ara sí que estem fora ara de temps. Sí. Molts èxits.
Gràcies i esperem que sí, continuem. Sempre dèiem, ostres, no en farem més. I bueno, estem ara a Màster 30 i continuem guanyant. I nanos de l'escola que també pugen molt fort. I, o sigui que esperem continuar fent notícies i gràcies a vosaltres per retransmetre-ho.
Doncs un plaer. Fins aquí La jungla de la Torre, capítol 11. Albert,
molt bona
el
nit.
Mes que ve tornem-hi.
I tant que sí. Amb la mateixa energia o,
més.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.